Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Inés Arrimadas abandona la política pels resultats de Ciutadans a les eleccions de diumenge. La dirigent ha pres la decisió després que la formació taronja decidís no presentar-se a les eleccions generals del 23 de juliol. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, evita fer autocrítica sobre els mals resultats a les municipals i subratlla que no té cap intenció de dimitir. La secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta, assegura que han entès l'avís de l'electorat i que per això han proposat un front comú independentista per les eleccions del 23 de juliol. Interior i Acció Climàtica avisen que les pluges del mes de maig no canvien l'escenari de risc d'incendis d'aquest estiu i subratllen que aquest any ja s'han cremat 900 hectàrees a Catalunya. El govern presenta una campanya per acabar amb les imprudències al bosc amb el lema Foc Off. Foment del Treball xifra en uns 40.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya els últims 13 anys. La patronal en fa responsable el conjunt d'administracions públiques i destaca la pèrdua d'oportunitats que això comporta. Tot i el canvi de normativa, algunes agències immobiliàries encara cobren les despeses de gestió als llogaters en comptes de fer-ho als propietaris dels immobles. Davant aquesta situació, els experts recomanen pagar-ho i denunciar-ho posteriorment. Investiguen un possible cas d'Ebola a Euskadi. La pacient és una dona que ha ingressat aquesta matinada a l'Hospital de Donòstia amb símptomes compatibles amb la malaltia, una febre hemorràgica que pot ser molt greu. L'hospital ha activat el protocol d'alta seguretat i aïllament. La dona havia arribat al País Basc procedent de la República Centreafricana. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky viatja fins a Moldàvia per prendre part en la cimera de la Comunitat Política Europea, on s'enviarà un missatge d'unitat contra Rússia. Hores abans, les tropes de Moscou han atacat Kiev amb un balanç de 3 morts. Les autoritats sèrbies i kosovars entren en una picabaralla de retrets que alimenta la tensió dels últims dies al nord de Kosovo. El boicot de la comunitat serbo-kosovar a l'elecció d'alcaldes ha derivat en atacs a les forces de l'OTAN que han protegit els ajuntaments. La comunitat internacional intensifica les crides a la calma. Engega a ple ritme el Primavera Sound, on les actuacions avui de grups com Blur o New Order al Parc del Fòrum es va estrenar ahir amb una jornada gratuïta amb Pet Shop Boys com a gran atractiu. Els esports.
El Catalunya-Mali, que s'havia de jugar dijous vinent dia 8 a Lleida, ha quedat suspès. La selecció africana no podrà venir i el partit no jugarà. Es treballa ja per trobar un rival alternatiu. A la Lliga Leport de bàsquet, avui Lleida-Valladolid, tercer partit del play-off de quarts de final per pujar a l'ACB. A la Lliga CB juga el segon partit de l'eliminatori entre l'Unicaja i el Tenerife. I a Roland Garros, l'empordanesa Liona Bolsova ha quedat eliminada en segona ronda. En waterpolo avui a les 5, Atlètic Barceloneta no vive o grat semifinal de la Champions.
I el temps, ruixats i tempestes irregulars que podran ser localment intensos, amb tempesta i amb calamarsa, preferentment a les comarques de l'interior, Prepirineu i Pirineu. Les temperatures màximes queden avui més baixes. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs començarem aquest Catalunya al dia, d'entrada en aquesta última hora de plega de la política Inés Arrimadas, de seguida anem a Madrid. Després estem pendents dels ajuntaments de Ripoll, Barcelona, Cambrils i Olot, entre d'altres. A la capital del Ripollès, on va guanyar el partit d'extrema dreta Aliança Catalana amb un discurs anti-immigració, la comunitat musulmana tem que caigui en un buit tota la feina feta d'ençà dels atemptats de l'estiu del 2017 i planteja que la justícia o el govern mateix puguin intervenir si es trenca la convivència al municipi. A Barcelona, pendents de la posició del PP respecte al futur alcalde de la capital, si opta per donar suport o no a Jaume Collboni del PSC. I a Cambrils acaba de convocar els mitjans de comunicació el guanyador dels comicis, Oliver Klein, del nou moviment ciutadà, després que aquesta nit s'ha tancat un pacte per deixar-lo fora de l'alcaldia. I és que el socialista Alfredo Clua es repartirà el càrrec amb la republicana Cami Mendoza, una entesa que també inclou Junts i el regidor d'en Comú Podem a Cambrils. Al marge de tots aquests pactes postelectorals, al Catalunya al Dia parlarem de la reacció dels pagesos a les xifres de caça de senglars que hi feia Acció Climàtica a la zona de les Gavarres i Roca Corba, de plagues, perquè aquest estiu tindran una protagonista, diuen els experts, les paneroles americanes, aquelles de color marró, més grans i que tenen ales. I també parlarem de saurins, persones que asseguren que poden trobar aigua i que, vista la situació actual de sequera, doncs alguns ajuntaments desesperats els arriben a contractar. Però ens preguntem, i és el que analitzarem avui, analitzarem si hi ha rigor científic en aquesta feina dels saurins. El Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al Dia. Catalunya Informació.
Doncs, com deia Inés Arrimadas, deixa la política i descarta fer el salt al PP. La portaveu de Ciutadans al Congrés ha convocat a aquesta hora una roda de premsa a la Cambra Baixa per anunciar-ho, que l'està seguint la Roser Parera Moragas. Bon dia, Roser.
Bon dia, Marta. Estem a l'espera d'aquesta roda de premsa d'Arrimadas al Congrés de Diputats per confirmar el seu adeu a la política. Arrimadas ha pres aquesta decisió després de la desfeta electoral de Ciutadans a les eleccions municipals. L'anunci es fa tot just dos dies després que Ciutadans hagi decidit que no es presenta a les eleccions generals del 23 de juliol. Segons apunten informacions periodístiques, l'exlíder de Ciutadans descarta fer el salt a les files del Partit Popular, com s'havia especulat. Arrimadas va dir ja fa uns dies sobre el seu salt al PP que se'n tornava a Jerez de la Frontera a viure amb la seva família i que seria fidel al partit taronja fins al final.
Doncs a l'espera de com argumenta tot plegat en aquesta compareixença, et deixem que la segueixis. Gràcies, Roser, bon dia.
A tu, Marta, bon dia.
Plana la incertesa sobre el futur govern municipal de Ripoll. La comunitat musulmana té por que si acaba governant l'extrema dreta de l'Aliança Catalana, que va guanyar les eleccions amb 6 regidors, hi hagi tensió al municipi. També planteja que la justícia o el mateix govern puguin intervenir si es trenca Ripoll la convivència. De fet, si mirem a nivell electoral, només un pacte dels partits de l'oposició faria que no governés Sílvia Orriols. Ara bé, Junts, que va quedar segon, ja ha dit que es queda a l'oposició, tot i que podria donar el vot d'investidura a un pacte entre partits. La CUP ja ha dit que vol pactar, ara cal veure què fan Esquerra Republicana Ripoll i el PSC. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Deies que hi ha neguit entre la comunitat musulmana perquè es trenqui la convivència a Ripoll.
Doncs sí, hi ha preocupació per saber què passarà. Ali Yassin, president de l'Associació de Musulmans Anur de Ripoll, assegura en declaracions a Catalunya Informació que la convivència és bona, però té por que els ànims s'escalfin si governa Orriols.
La manera com nos ataca, sobre todo a nosotros, la comunidad musulmana y a los migrantes, sobre todo a los marroquíes, es que muy malamente. Y no tenemos ningún problema de momento aquí en Ripoll con los vecinos. Y está echando gasolina encima de fuego. Y para encender un fuego es lo más fácil que hay, pero pagarlo sí que cuesta pagarlo.
De fet, una de les propostes d'Oriol, si guanyava, era que iniciaria els tràmits per tancar la mesquita. I així remarca que si es trenca la convivència d'ara, instàncies superiors hi haurien d'intervenir.
Llevamos 5 años trabajando con ayuntamiento y con consejo comarcal en el pueblo, trabajando para mejorar la convivencia, y de repente viene ese partido y rompe la convivencia, ¿sabes? Ahí está el problema. Alguien tiene que frenar eso, la Generalitat o la justícia o alguien que manda en ese país tiene que frenar esto.
Mentrestant, Catalunya Informació ha parlat amb el PSC i Esquerra claus per fer un pacte perquè no governi Orriols i consideren que encara calen moltes converses i que la situació és complexa. La formació Som-hi, amb un regidor, a priori és partidària que governi Orriols, tot i que no descarta res perquè calen, encara diu, molts contactes.
Gràcies, Laia. Mirem què està passant a Barcelona. Avui el popular Daniel Cirera ha advertit Xavier Trias que no farà alcalde un candidat que entregui la capital catalana a la causa independentista. A Collboni l'avisa que no li donarà suport si compta amb Ada Colau per governar. Els 4 regidors del PP podrien ser decisius per decantar l'alcaldia. Jordi Corbalán, Daniel Cirera, ja s'ha reunit amb Trias i Collboni.
Sí, diu que ha quedat decebut d'aquestes primeres reunions perquè només li han expressat el seu desig de ser alcaldes. Daniel Cirera posa sobre la taula un pacte per Barcelona amb gairebé una cinquantena de propostes de ciutat. No vol un acord d'investidura, sinó involucrar-se al màxim en la governabilitat de la ciutat, dins o fora del govern. A Trias i Collboni els posa com a línies vermelles la independència i Colau.
Jo no donaré un xec en blanc a ningú. Si hi ha algun alcalde que es presenta per convertir a Barcelona en la capital d'una Catalunya independent, amb mi que no hi compti. I si hi ha algun candidat que vol que jo li doni suport per després, els dos mesos, trobar-me en el govern municipal Ada Colau, doncs a mi que no compti. Jo crec que més clar no puc ser.
Davant la proximitat de les eleccions espanyoles, Cirera assegura que seran ell i el seu grup municipal els que prendran la decisió, posant al davant dels interessos del seu partit els de Barcelona. L'alcaldable del PP anuncia que a partir de demà es reunirà amb els estaments econòmics, socials i constitucionalistes de la ciutat.
A Cambrils, al Baix Camp, el que hi ha hagut és un pacte ampli contra la força més votada d'Oliver Klein. El socialista Alfredo Clua es repartirà l'alcaldia amb la republicana Camí Mendoza gràcies a un acord tancat aquesta nit i que es presentarà aquesta tarda mateix, que també inclou Junts, aquesta entesa, aquest acord, i també inclou el regidor d'En Comú Podem. Anem cap a Cambrils. Arnau Caral, quina està la reacció de l'alcalde en funcions, Oliver Klein?
Bon dia, Marta. Oliver Klein ha llançat un dart als socialistes amb qui havia iniciat negociacions. L'alcalde en funcions ha confirmat que havia emplaçat el PSC a una segona ronda de contactes, però que els socialistes no han mantingut la seva paraula.
Unes quantes persones que sí que els uneix aquesta perversió de canviar la voluntat popular estan provocant una situació molt indesitjada que jo auguro que els hi passarà factura si no la saben corregir.
Klein, que recordem, va arribar a l'alcaldia fa 20 mesos gràcies a una moció de censura amb suport del PSC per desbancar el govern independentista, ha tastat aquesta mateixa medicina. Ara retreu als socialistes que aquest pacte es produeixi en clau de política nacional.
Aquesta aliança no té ni cap ni peus. No té ni cap ni peus, amb la lògica també que hi haurà eleccions generals ara, segurament té que veure alguna cosa, però que cadascú apetxugui, com he dit abans, i en traurà les conseqüències.
El cap de llista del nou Moviment Ciutadà ha assegurat que el seu partit es mantindrà en l'oposició si finalment el candidat socialista Alfredo Clua és investit alcalde.
I tanquem la crònica de pactes postelectorals a Olot, on el govern de Junts trontolla. La pèrdua de la majoria absoluta fa que hi hagi possibilitat de pactar una alternativa encapçalada per la CUP i les forces d'esquerra treballen per fer-ho possible. Roger Santaló, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Roger, la CUP, el PSC i Esquerra, a Olot, mostren de moment la intenció d'entendre's.
Com a mínim diuen que el canvi és possible. La CUP, que s'ha convertit en segona força a Olot, ha anunciat que vol liderar una nova majoria, arribant a acords de programa amb els altres partits. Jordi Gasulla és el seu cap de llista.
El nou govern que nosaltres volem liderar ha de tenir una altra manera de funcionar, deixant de banda interessos partidistes i posar al davant els interessos de la majoria social d'Olot i de la gent d'Olot.
Per la seva banda, Esquerra assegura que la seva primera opció és la CUP, tot i que també es reuniran amb Junts. Ho diu Josep Quintana, portaveu d'Esquerra.
Per Esquerra treballarem això, perquè la ciutat es governi d'una altra manera i perquè hi hagi un alcalde independentista.
L'escull per arribar a la majoria és el PSC. Josep Guix, el seu portaveu, alerta que estan lluny de cap pacte amb Junts per haver-los fet fora del govern després de l'1 d'octubre.
Vam fer una bona feina a l'Ajuntament i vam pactar que en temes municipals doncs, hi aniríem a una, però que en temes polítics doncs, cadascú podria el que volia. Però fins que ens van dir que prou, i trencaven el pacte, i per tant un pacte que s'ha trencat, això a nosaltres ens dona molt, i per tant ens pesa molt sobre la nostra consciència política.
Junts, de moment, està a l'expectativa de veure quins moviments fan els altres partits.
Parlem d'un altre acord, aquest no és polític, m'atreviria a dir que és més transcendental, aquest acord entre el govern, les patronals i els sindicats per incrementar un 11% les tarifes dels serveis socials fins l'any que ve. L'objectiu és millorar la qualitat del servei en l'àmbit de la infància, la gent gran o la salut mental i, sobretot, i el més important, dignificar els sous dels prop de 50.000 treballadors d'aquest sector social. Barcelona, Marriera, bon dia.
Bon dia. L'acord, que alguns han qualificat d'històric, estableix per aquest any un increment del 4% més un 2% per fer front a la pujada dels costos energètics i per l'any que ve d'un 5%. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha destacat que és un acord de futur.
Anem a construir un sistema català de serveis socials amb totes les conseqüències. Avui tenim una xarxa de serveis socials, volem fer aquest pas per anar cap a sistema de serveis socials. I en el centre d'aquest sistema hi ha molta rellevància, existeix la iniciativa de la societat civil.
Pels sindicats, l'acord avança cap a uns salaris més dignes i equiparables a d'altres sectors, com ara el de la salut, ja que ara són d'entre un 15 i un 25% més baixos. Així ho valorava la representant de Comissions Obreres, Cristina Torra.
Estem parlant de serveis d'atenció des de la infància, l'adolescència, la discapacitat, la gent gran. Aquesta vulnerabilitat d'aquestes persones que requereixen l'acompanyament d'uns serveis públics de qualitat. Però no només això, també el compromís de que les persones treballadores d'aquests sectors dignifiquin també les seves condicions laborals i els seus salaris.
L'acord també preveu incrementar un 15% les prestacions econòmiques vinculades que es donen a les persones en una situació de dependència i preveu revisar la cartera de serveis socials, una llarga reivindicació del sector, ja que des del 2007 que no es revisava tot plegat, suposarà una inversió de prop de 200 milions d'euros.
Ara passa un minut d'un quart de dues. A aquesta hora comprovem com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes incidències a les carreteres, ha estat tallada des de fa una estona l'autovia A7 a l'altura de Tarragona en sentit sud en direcció Castelló a causa d'un accident, i és que hi ha un turisme volcat on ha quedat una persona atrapada. Els bombers treballen per rescatar-la d'aquest turisme i per això hi ha la via completament tallada a la circulació. Provoca retencions puntuals en aquesta zona. Recordem que l'alternativa és l'autopista AP7. També hi ha un camió volcat, en aquest cas a Bell-lloc d'Urgell, a la carretera L11 en direcció Lleida. Hi ha un carril tallat i retencions també puntuals en aquesta zona. A l'àrea de Barcelona hi ha algunes aturades a les rondes. En la ronda litoral, sobretot, amb algun tram de lentitud i aturades des de Diagonal Mar fins al Poble Nou, també a l'altura de la Barceloneta, direcció Llobregat, en sentit Trinitat, entre Passeig de la Zona Franca i Cantunis, i també entre Sant Adrià de Besòs i la sortida del Bon Pastor. I la ronda de dalt també amb algun tram de lentitud i aturades des del Nus de la Trinitat i fins al Velòdrom d'Horta en direcció Llobregat, i també en sentit contrari des de la Vall d'Hebron i fins a Horta per alguna possible incidència. Molta precaució si circuleu per aquesta zona. El transport públic, ara hi ha retards mitjans d'uns 25 minuts a la línia R4 de Rodalies per una incidència a la infraestructura de DIF que afecta un semàfor de senyalització automàtica entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. El pas dels trens s'ha d'autoritzar de forma manual en aquest punt, cosa que alenteix la circulació, segons informen des de DIF. Els seus tècnics estan treballant per resoldre aquesta incidència que dura des de les 8 d'aquest matí.
Gràcies, Mariluz. Afegirem aquí que un home de 58 anys ha mort en un accident de trànsit per la irrupció d'un porc senglar. Això ha passat a la C-32 a l'altura de Cubelles, al Garraf, aquest matí. La víctima conduïa una moto i ha tingut accident conjuntament amb dues furgonetes. Fins al punt del sinistre s'hi han traslladat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels bombers i quatre unitats del sistema d'emergències mèdiques. La víctima mortal era veí del Vendrell, Purificació Barceló.
Sí, i en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, ha reconegut que calen diverses actuacions per evitar que aquests animals entrin a les carreteres, sobretot tanques més resistents i altres mètodes que ja apliquen països amb molta ramaderia.
Haurien de tenir una suma d'actuacions en les vies que evitessin la irrupció d'aquests animals, que hi hagin valles suficientment resistents perquè aquests animals no irrompin a la carretera. L'altre són els passos de fauna, que permetin que l'animal travessi, si és que per la seva biologia ha de travessar d'una banda a l'altra, i per tant estructurar el territori perquè aquests animals puguin fer la seva. I la tercera és avisar els conductors.
Precisament per avisar els conductors, aquest mateix any entrarà en funcionament en algunes vies un innovador sistema de senyalització amb panells lluminosos que s'activarà les franges horàries amb més freqüència de pas de fauna. En darrer terme, però, la Miel explica què hem de fer si, malgrat tot, ens trobem amb un animal a la via.
Quan ja ets a la via, no et poden avisar, la irrupció és tan sobtada com pot haver estat avui al dematí a la C32, si vas amb un vehicle estàndard, amb un vehicle petit, normal, o una furgoneta, doncs es tracta d'embestir-lo directament i no fer maniobres que et puguin comportar un accident. Però quan vas amb una moto, això no és exactament el mateix.
Es calcula que de mitjana un 30% d'accidents de trànsit a Catalunya estan causats per irrupció de fauna a les carreteres, és a dir, uns 5.500 cada any.
Gràcies. De seguida continuem parlant de senglars. Abans ens queda la previsió del temps. Un cop d'ull on ha de ploure aquestes pròximes hores amb la Gemma Puig.
El mes de juny ho hem fet amb aquest temps més insegur. Avui els ruixats, les pluges ja des de primera hora del matí, de nit i matinada fins i tot, 23 litres a Cercs, 18 a Sant Fos de Campsentelles, 13 a Badalona, 12 a Lella, 12 a Lladurs, a l'Aldea, per exemple, aquests 23 litres en només mitja hora, per tant, estones ho fa amb intensitat, ho continuarà fent de forma irregular durant el matí i després de la tarda aquests ruixats, aquestes tempestes es faran més intensos i més extensos, avisos. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya, 20 litres en mitja hora, acompanyats de tempesta o calamarsa, i tot això amb unes temperatures que quedaran més frenades a tot arreu. De cara als propers dies, demà i al cap de setmana, repetiríem aquesta tendència de temps insegur, sobretot a les tardes. Els matins aguantarà una miqueta més i les temperatures es recuperaran, però es mantindrien les que tocaran per l'època.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i sis minuts de dues, els pagesos posen en dubte les dades de senglars morts que va anunciar ahir el Departament d'Acció Climàtica, us ho explicàvem, durant les batudes excepcionals a les Gavarres i Rocacorba. Denuncien que hi ha zones on els caçadors no han actuat, malgrat que continua havent danys als camps d'aquestes àrees. Roger, per això demanen al Departament que actuï de forma subsidiària.
Sí, ho demanen que actuïn ja fins a baixar d'una vegada la densitat de senglars per quilòmetre quadrat. Recordem que Acció Climàtica parlava de 5.400 senglars morts a Rocacorba i les Gavarres. Narcís Jordi Poc és coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines.
Ells mateixos ho diuen, quasi s'han assolit els objectius, però no hi són. Un dels objectius doncs, era reduir la població de senglars entre 4 i 5 animals per quilòmetre quadrat, i encara no sabem els que han quedat per quilòmetre quadrat. Més aviat les dades i els vols de dron que hem fet ens donen constància de que hi ha molts més animals per quilòmetre quadrat, encara. Es havia de servir per minimitzar els danys a l'agricultura, i els danys a l'agricultura no s'han minimitzat perquè els senglars estan en els camps de cultiu, i llavors que ha sigut insuficient.
Asseguren que totes les comarques gironines, incloses les Gavarres i Rocacorba, segueixen patint danys. Vicent Romaguera, responsable de fauna salvatge del sindicat, explica que durant l'ampliació de la temporada de batudes, algunes colles de caçadors han estat inactives.
Penseu que els caçadors fan molt bona feina, però no deixa que és un esport. Nosaltres hem de viure de les terres.
Per aquest motiu volen que Acció Climàtica ampliï les batudes arreu de Girona, posi ja les trampes i autoritzi la caça a tots els pagesos que tinguin llicència d'armes per capturar senglars.
Escolta'm, això no s'ha fet durant aquesta declaració d'emergència cinegètica?
L'autorització de caça, per exemple, en alguns casos puntuals, però no tots, i Poc es queixa de la lentitud de la burocràcia.
Sabem que els funcionaris no paren de posar pals a les rodes quan els pagesos doncs, demanen defensar les seves finques i quan els pagesos demanen que l'administració s'hi actuï.
Diuen que en cas que Acció Climàtica no agilitzi els tràmits dels pagesos, plantejaran mesures judicials contra els responsables del departament.
Gràcies, Roger, bon dia.
Bon dia.
Has vist un incendi descontrolat i tu llançant borilles per la finestra?
Foc off!
Amb la sequera
amb aquest
patim,
lema, foc off, els departaments d'Acció Climàtica i d'Interior fan una crida als ciutadans perquè evitin les imprudències al bosc. La consellera Teresa Jordà i el conseller Joan Ignasi Elena han subratllat que aquest any ja s'han cremat 900 hectàrees i que les pluges de l'últim mes no solucionen la situació de sequera a tot el país. La roda de premsa de presentació d'aquesta campanya contra els incendis s'ha fet al Palau Robert de Barcelona, on hi tenim en Miquel Jarque. Bon dia, Miquel.
Hola, molt bon dia, Marta.
Una campanya que segueix plantejant-se, tot i que aquest maig plujós que deixem enrere, continua plantejant-se com a complicada, eh?
Sí, i com a mostra, han actualitzat dades de superfícies cremades a data 28 de maig. Enguany ja s'han declarat 2.766 focs, un 11% més que l'any passat, i s'han cremat, com deies, gairebé 900 hectàrees. És la xifra més elevada dels últims 10 anys en aquest període. És per això que s'engega aquesta campanya publicitària, on sentíem aquestes veus de joves que són els protagonistes i on es fa una crida a la responsabilitat, tot plegat en un context advers, segons subratlla la consellera Jordà.
L'entorn no és favorable.
De fet, fa massa temps que no és favorable. I, de fet, estem no només davant d'una emergència climàtica i dels efectes d'un canvi climàtic, sinó que estem davant d'una sequera persistent i d'una sequera extremadament severa.
El conseller Joan Ignasi Elena adverteix, conseller d'Interior, que el coll que han donat les pluges de l'últim mes són totalment insuficients.
Això van mal dades, sí. Molta sequera, acumulada. I ara no ens pensem que perquè ha plogut un mes de forma normal arreglarem lo de fa 2 anys que no és normal. Ens dona una mica de marge uns quants dies.
Elena ha recordat que a Catalunya 9 de cada 10 incendis tenen el seu origen en l'activitat humana.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
5 minuts i arribem a 2:15. El Col·legi de Metges de Tarragona denuncia agressions a professionals de la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques de la demarcació. Els metges exigeixen mesures de seguretat després que els últims mesos 3 facultatius han resultat ferits. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
El Col·legi de Metges denuncia la falta de seguretat dels professionals que treballen al centre de la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques, és a dir, l'ENS que té les competències per fer l'avaluació mèdica relacionada amb les prestacions de la Seguretat Social per incapacitat laboral. Alerta que 3 facultatius van ser agredits al març, un d'ells el van traslladar a l'hospital per traumatisme cranial i 5 metges més han deixat la feina als centres de Tarragona i Ebre. El Col·legi demana a la Generalitat mesures de seguretat perquè els facultatius treballin amb garanties. Sergi Boada és el seu president.
Aquí a Tarragona el que estan reclamant aquests metges és tenir unes condicions de seguretat, és a dir, vigilants, càmeres, arcs, que siguin iguals que a la resta del territori.
Boada també ha explicat que fins i tot els metges han normalitzat aquests actes violents físics i verbals.
Els metges avaluadors són metges que estan acostumats a patir agressions, fins i tot quan parles amb ells el que sorprèn és que inclús han arribat a normalitzar aquesta situació, que evidentment des del Col·legi de Metges no podem permetre que es normalitzi de cap manera.
El Col·legi de Metges també reclama més personal perquè ha incrementat l'activitat assistencial i que es reconegui la responsabilitat que assumeixen els metges amb sous corresponents.
A més de Tarragona i l'Ebre, també des del Baix Empordà han alertat d'aquest augment d'agressions a metges i sanitaris, en aquest cas de l'Hospital de Palamós i dels ambulatoris de la comarca. Fèlix Martín, tenen xifres?
Sí, en tenen i són per reflexionar. Les agressions han augmentat fins a un 45% durant el 2022 al Baix Empordà. Van registrar exactament 67 casos. És veritat que la majoria van ser verbals, sobretot escridassades, i en la majoria pacients molestos perquè els feien esperar molt. Però hi ha 27 casos que van acabar amb una agressió física, empentes o cops. La directora de Recursos Humans dels Serveis de Salut del Baix Empordà, Mariona Casanovas, assegura que amb la pandèmia ha baixat molt el nivell de tolerància dels pacients.
Certament han pujat també el nombre d'agressions en els professionals, a l'àmbit de la salut en general, i nosaltres no en som una excepció, sigui perquè aquest llindar de tolerància que us deia és més baix i també tothom doncs, aguanta menys i es cridassa doncs, amb un metge o amb una infermera i registrem més, aixequem més el dit, ens queixem més perquè ens sentim doncs, agredits com a professionals de la salut.
Casos repartits entre l'Hospital de Palamós, els CAPs de Torroella de Montgrí, Palafrugell, Palamós i la Bisbal, i fins a 28 consultoris locals. Les 67 agressions denunciades el 2022 a la comarca volen dir de mitjana un cas cada 5 dies.
Fa 2 setmanes destacàvem que la Creu Roja atén ara a Catalunya un 31% més de persones afectades de pobresa extrema en comparació amb abans de la pandèmia. Doncs aquest migdia han concretat les dades a les comarques de Girona. Fèlix, es manté aquest percentatge?
Sí que es nota aquest augment, però no tant que la resta del país. Des de Creu Roja Girona van atendre el 2022 55.000 persones i d'aquestes 32.000 estan en aquesta situació de pobresa extrema. Això és un 12% més respecte del 2019 abans de la pandèmia. I de tots els col·lectius destaquen com un fet ja cronificat el de persones que treballen però no guanyen prou per cobrir les necessitats bàsiques o bé el de la gent gran que viu sola. A tots ells s'hi va afegir l'atenció a 5.000 persones refugiades, de les quals gairebé 4.000 relacionades amb la guerra d'Ucraïna. L'atenció d'aquest col·lectiu a Girona ha mobilitzat el 25% del pressupost de Creu Roja i de les 4.000 encara avui n'atenen un miler. Jordi Martori és el coordinador de l'entitat a Girona.
Estaríem sobre unes 1.000 i alguna cosa. I quina és la gent amb la que estem treballant actualment la més vulnerable?
Si primer has sortit d'una situació de conflicte, com marxaríem tots, no?, corrents, i que algú t'ajudi, i ara és dir, no, és el tema d'idioma. Per què? Doncs perquè aquestes persones pensem que ja buscaran, no?, que es quedaran aquí durant més temps que la resta de persones que van venir per la crisi. Tot el tema d'idioma, tot el tema de suport emocional, suport psicològic, i treballar l'ocupació.
Precisament des de Creu Roja a Girona han posat avui en valor el fet que, a través del seu servei d'ocupació, el 2022 van trobar feina 3 de cada 10 persones ateses.
Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La sequera fa créixer la contractació de saurins per trobar aigua. Què són els saurins, per qui no ho sàpiga? Persones que s'atribueixen la capacitat de descobrir aigües subterrànies utilitzant una vareta o un pèndol. La comunitat científica critica que les administracions públiques recorrin els seus serveis. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, Ricard, què diuen els científics?
Doncs mira, bàsicament que es tracta d'una estafa. Hem parlat amb el degà de la Facultat de les Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, Albert Soler. Diu que trobar aigua a Catalunya no és difícil. El que és difícil és trobar-ne la quantitat necessària, a més, sense afectar els que tenen pous al voltant. Això requereix un estudi molt acurat, sobretot per evitar que l'aigua es pugui arribar a contaminar de les connexions errònies de dues vetes. Soler lamenta que hi hagi encara administracions públiques, sobretot alguns ajuntaments, que segueixin donant credibilitat als saurins.
Lamentem moltíssim que se li doni credibilitat a persones que usen mètodes pseudocientífics enganyosos. És exactament la mateixa visió que tinc de la gent que tira les cartes per dir-te el futur, o que la gent que neteja l'àurea per treure les malalties que tens. És a dir, cap credibilitat.
Bé, Soler assegura més a més que si els saurins segueixen existint és perquè els col·legis oficials no han fet la seva feina perquè aquesta activitat sigui punible i considerada il·legal.
I ara escoltarem què diuen els saurins.
Bé, ells entenen les crítiques que puguin arribar de la comunitat científica. Tot i això, si segueixen treballant és perquè molta gent confia en ells. Això és el que diuen. Hem parlat amb un dels saurins catalans més internacionals. Josep Lluís Castelló fa més de 40 anys que és saurí. És llicenciat en ESADE. Un dia va escoltar un pastor que li deia que tenia la capacitat per ser saurí. Des d'aquell moment va deixar el sector de les finances i ha arribat a marcar més de 1.600 pous per tot el món. Ha treballat per la família reial de Dubai, pel sultà d'Oman, entitats com les Nacions Unides i el govern francès.
Si l'han criticat, pues, jo em mereixen tots els respectes. A nosaltres, el govern francès, ens ve a buscar perquè ens ve a buscar. Perquè creuen en nosaltres. A Espanya una mica, diríem, en alguns puestos, hi ha aquesta mentalitat una mica d'inquisició, no?, per dir-ho d'alguna manera, encara existeix. Nosaltres, per exemple, a Galícia, potser serà per les negres, no ho sé, però el govern gallec ens truca.
En Josep Lluís ens ha dit que tenen un percentatge d'efectivitat del 99,9%, això diuen ells. La majoria dels saurins consultats, a més, diuen que no cobren si no hi ha aigua al punt marcat.
Escolta'm, per acabar, qui requereix actualment el servei dels saurins?
Últimament, a causa de la sequera, hi ha ajuntaments que han optat per contractar un saurí per trobar l'aigua. Aquest és el cas, per exemple, de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que viu un important capítol de sequera. Necessitava trobar nous pous per abastir el poble. Fa pocs dies, a Forja, també, al Baix Camp, va notificar que un saurí havia trobat un punt on podran extreure 140 metres cúbics d'aigua diaris i prescindir dels camions cisterna que portaven l'aigua al poble. Per una altra banda, el responsable de l'aigua de la Unió de Pagesos, el tarragonès Martí Macias, ens ha apuntat que cada vegada hi ha menys agricultors que utilitzin els serveis dels saurins.
Cada cop hi ha menys gent i a part de cada cop hi ha menys gent que s'hi dedica, la gent es posa en contacte amb un tècnic generalment de l'ACA, ho pregunta, ell fa una consulta segons la zona i li diu si pot ser que trobi aigua, però trobi aigua. Les coses costumen a fer així.
També hem parlat amb l'antropòloga Rosa Maria Canela, que és autora del llibre Bruixots de l'aigua, els saurins de Catalunya. Ella coneix molt bé els saurins. Destaca el seu arrelament a un país que sempre ha tingut la necessitat de trobar aigua.
Anys enrere, cada poble hi havia un saurí, un o dos. Ara estem parlant de molts que ja no en tenen cap. Saurins de comarques que potser els criden des de perforadores a veïns, ajuntaments, empreses, ja fan un territori més gran que abans podien fer. Té aquest contrast que està molt ben vista pels que ho han conegut, els hi han marcat pous, i per altres doncs, és una mica el que consideren equivalents a la medicina com els curanderos. I algú parla dels curanderos de l'aigua, també.
Deixa'm destacar que, des del punt de vista legal, cal tenir present que per legalitzar un POU, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, requereix un informe tècnic que no pot firmar un saurí.
Les empreses que es dediquen al control de plagues auguren que les paneroles americanes seran les reines de l'estiu. Asseguren que la sequera i les temperatures elevades d'aquesta primavera garanteixen les condicions ideals per l'extensió d'aquesta plaga a Montse Poblet.
Bon dia. L'Associació Catalana d'Empreses de Control de Plagues, la DEPAP, assegura que des de fa setmanes, abans del que és habitual, els contracten serveis per eliminar paneroles americanes. Quim Cendra, el president de l'entitat, ens parlava així d'elles.
És molt gran, que és molt fastigosa i que fins i tot quan hi ha la calor és molt alta i la humitat també, és capaç de fer petits vols i arribar a àrees elevades, en un edifici, en una primera, segona o tercera planta i a vegades fins i tot més. No?
La falta continuada de pluja es pot reduir el nombre de mosquits comuns aquest estiu, però segons la DEPAP no afecten els mosquits tigre, que podrien tornar a aparèixer amb força perquè en tenen prou amb l'aigua que acumulem a gerros, testos, etc. També adverteixen que caldrà estar alerta per la possible arribada del mosquit que transmet la febre groga, que ja s'ha detectat a alguns punts de l'estat, però encara no a Catalunya. De totes maneres, des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Tomàs Montalvo, expert en plagues, treu ferro a les previsions de les empreses.
Sí que és cert que els mosquits, com no poden regular la seva temperatura, doncs es veuen afectat per aquest augment de temperatura que augmenta els seus cicles de reproducció, però fins a un llindar. Hi ha un llindar de temperatura en què l'efecte és negatiu. Afecta a la reproducció i a les fases que han de passar aquestes espècies per arribar a ser adults.
A diferència del que passa amb mosquits i amb paneroles, l'aparició de rates no està condicionada a la calor o al fred i poden reproduir-se en qualsevol moment de l'any. Els responsables de DEPAP asseguren que les restriccions en l'ús d'alguns biocides i les resistències que aquests animals estan desenvolupant fan cada cop més difícil mantenir-les a ratlla.
Gràcies, Montse. Alcarràs, el Segrià líder en producció ramadera, també vol ser referent en la producció de proteïna alternativa d'origen vegetal. El govern ha anunciat avui una inversió de 12 milions per construir una planta de recerca i testatge de nous productes que estarà al servei de les empreses del sector. Anem, per tant, cap a Alcarràs. Estela Bussoms, els ramaders de la zona no ho veuen com una competència?
Hola, Marta, bon dia. Doncs diuen que no. De fet, es farà molt a prop de la planta de compostatge de purins impulsada per 150 ramaders, on es produeix un adob que pot servir per fertilitzar els camps de cereals i llegums d'on sortirà la proteïna vegetal i així tancar el cercle. Ho deia el president de l'agrupació de ramaders, Jordi Jové.
No és una competència, o sigui, hi ha línxols de mercat per cada un de nosaltres. Per molt que ja ens oposem, no hi podrem arribar a estar en contra, perquè tampoc, i si podem col·laborar uns i altres i ja utilitzar les instal·lacions envers amunt o envers els altres, crec que és millor que consensuau amb el propi sector que no ens vim consensuat de fora.
Un missatge que reafirmava també la consellera d'Economia, Natàlia Mas.
Que la proteïna alternativa creixerà en el futur, que serà complementària doncs, a la indústria de la carn i hem de ser capdavanters doncs, en tota aquesta iniciativa. No podem arrossegar els peus, sinó que hem de liderar els nous models productius a Europa.
Ara s'està preparant la licitació del projecte i l'objectiu és que l'any que ve la planta de preproducció de proteïna vegetal d'Alcarràs ja estigui en construcció.
Són 2:15. Els usuaris de l'R3 de Rodalia es troben insuficients al transport alternatiu que preveu Renfe per als 3 mesos sense servei entre Parets i la Garriga per les obres de desdoblament de la línia. Denuncien falta d'informació i temen que les obres s'endarrereixin a la tardor. Anem cap a Centelles. Nàtia Dell, llavors, què proposen?
Hola, bon dia, Marta. Doncs mira, per escurçar el temps de trajecte, el col·lectiu Perquè no ens fotin el tren i l'Associació per la Promoció del Transport Públic el que demana és un autobús directe des de Centelles a Barcelona amb aturada a la Garriga en Hores Vall. I és que la proposta de transport alternatiu que ha licitat Renfe la veuen de mínims. Daniel Pis, el portaveu.
El transport públic és una necessitat però també és un dret. Si aquest tren no funciona i no funciona per un tema previsible i conegut, el que ha d'haver-hi és un servei alternatiu raonable. Ens posen un servei alternatiu? Sí. Ens posen un servei raonable? Nosaltres considerem que no. clarament.
El David Vinyoles, membre de la plataforma i usuari habitual de l'R3, diu que és intolerable que amb la proposta de Renfe durant els 3 mesos d'obres el trajecte fins a Barcelona duri el doble cara, és a dir, que s'hi sumi una hora.
Trobem indigne que per fer el mateix viatge que estem fent ara pugui passar del doble, és a dir, de Centelles a Barcelona, que ara tenim aproximadament entre una hora i hora i 10, quan hi hagi el tall, amb les opcions que s'estan demanant al concurs, superin les 2 hores de llarg.
I afegeix això respecte al calendari, que és realment una incògnita.
El que no entenem i el que realment ens preocupa és que la informació que tenim d'aquest primer tall, que en principi havia de ser a l'estiu, serà a la tardor, encara que no sabem quins dies. I què passa? Que la informació que tenim referent a aquest tall és pèssima. Realment, les opcions que hem pogut llegir per al concurs que ha sortit de Renfe són nefastes.
La plataforma Perquè no ens fotin el tren, que porta 10 anys reivindicant aquest desdoblament total de la línia, faltada històricament d'inversions, també denuncia que la Generalitat, Renfe i Adif es passin constantment la pilota en aquesta qüestió.
I 2 obres simultànies a l'L4 del metro i a la T4 del tram complicaran la mobilitat a Barcelona aquest estiu. L'administració demana a la ciutadania que estudiï amb antelació itineraris alternatius i recomana que es prioritzin altres línies de metro per fer un bypass a aquestes obres. David Àngela, l'L4 justament és la que porta a la platja i a la Barceloneta.
Hola, Marta, bon dia. Efectivament, la L4 estarà tallada en 2 fases. La primera, entre Bogatell i Verdaguer, del 26 de juny al 31 de juliol. I la segona fase, entre l'1 d'agost i el 25 d'agost, es tallarà des de la Barceloneta fins a Verdaguer. Les obres consisteixen en el formigonat i la substitució de 6 quilòmetres de vies. Manuel Valdés, gerent de Mobilitat i Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona, assegura que, de tota manera, el servei fins a la platja queda garantit.
Bueno, l'accés a la platja, tot i que la línia 4 és la línia que per excel·lència es porta a la platja perquè és la que està més propera, sapiguem que a través de la línia 2 i fent intercanvi amb la línia 4 venint des de la Pau, també es podrà arribar a la platja. I la primera part es podrà arribar fins a Bogatell durant el mes de juliol i després en les obres del mes d'agost ja es podrà arribar fins a Barcelona. Per tant, és important que sapiguem que tindrem garantit l'accés a les platges també a través de la línia de metro.
D'altra banda, la T4 del tram queda inutilitzada des de Ciutadella, Vila Olímpica, fins a l'estació de Sant Adrià de Besòs del 26 de juny al 31 d'agost.
David, quin és l'objectiu d'aquestes obres?
Doncs millorar la fiabilitat de la línia del metro i solucionar el problema de les vibracions, segons Manuel Valdés.
El que fa és la renovació d'aquesta via, que significa treure tot aquest balast que està suportant les línies del ferrocarril, diguéssim, i fent una base de formigó que es vol més rígida i que, per tant, dona molta més estabilitat a les vies. I, a més, les peces de fixació d'aquestes vies a la base de formigó són unes peces amortidores de les vibracions que ajuden no només a reduir el número de situacions anòmals i de trencaments de via que es puguin produir durant el període d'explotació, sinó també a reduir les vibracions que es produeixen.
I pel que fa a les obres del tramvia, l'objectiu és unir les vies actuals amb el futur intercanvi de glòries.
I avui fa un any que la tuneladora que excava el tram central de la línia 9 del metro va tornar a treballar. Havia estat 10 anys aturada per falta de pressupost. Falten 3 quilòmetres fins a arribar a la Ceps, on connectarà amb el túnel que ja està fet des de la Sagrera. I això traduït en un calendari, què ens mostra Joan Garcia?
La previsió és que la tuneladora arribi a la Ceps a principis del 2025 i que el tram central entre Sagrera i zona universitària entri progressivament en servei el 2027.
Fa pocs dies, de fet, que vas poder entrar o visitar aquesta tuneladora, com ens l'hauríem d'imaginar?
Mira, és una estructura d'un centenar de metres de llarg, de passarel·les metàl·liques i escales entre tubs i plataformes amb focus alimentats per generadors. L'ambient és, podríem dir, que molt, molt xafugós. Som a prop de 50 metres sota terra. En aquests moments està excavant un terreny de granit a l'altura de la futura estació de Sarrià. Mireia Laguna és la responsable d'obres de la línia 9.
En aquests moments estem excavant. Tenim el material de la roda de tall que va rodant, es va omplir la cambra de material, que cau a la cinta. La cinta és tan llarga com metres va fent el túnel.
Un cop feta l'excavació, ve el revestiment del túnel. El procés l'explica Laura Carrasco, responsable de Geologia i Obres Subterrànies de la Generalitat.
Aquí estem veient com ha arribat el trenet amb les dovelles de formigó prefabricat que formen el revestiment i sosteniment del túnel. L'erector de dovelles és la grua que permet agafar cadascuna d'aquestes peces i col·locar-la en el seu lloc corresponent per anar, doncs, col·locant tot aquest sosteniment i revestiment del túnel.
Acabar el tram central és el que donarà sentit a la línia 9. Multiplicarà per 5 els 23 milions actuals de viatges anuals de la línia al Barcelonès Nord i el ramal de l'aeroport i traurà de la circulació més de 8.000 vehicles al dia.
Vols sentir com sona la teva pel·lícula preferida?
Sí.
Què? Digue-ho. Per què?
La CCMA cedeix tots els seus doblatges de pel·lícules en català perquè s'incorporin a les plataformes de streaming que operen a Catalunya. N'hi ha que ja han començat a fer-ho, com HBO Max, que fins ara comptava amb poc més d'una vintena de títols, i ara ha començat a incorporar-ne desenes més. Avui s'ha presentat el conveni que ho ha fet possible, Montse Camps.
El conveni funciona de manera que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals posa a disposició del Departament de Cultura milers de títols doblats i subtitulats per TV3. El departament ho analitza i els ofereix a les plataformes. Una feina complexa amb cadascuna d'elles, però que de moment ja s'ha concretat en plataformes com HBO Max. Els pròxims mesos incorporarà més d'un centenar de pel·lícules en català i ara per ara ja se'n veuen 43, com El Gran Gatsby, Gravity o Sexe a Nova York 2. Per la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la resposta de les plataformes està sent molt bona.
La veritat és que un cop ens hem pogut explicar és que només són beneficis per elles, en realitat, els acabem pujant un àudio més en una llengua per un públic ampli, que podem arribar perfectament a 10 milions de persones i, per tant, per ells no deixem de ser una comunitat molt gran.
Per la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, s'està oferint un servei del tot necessari.
Perquè creiem que hem de seguir sent motor per la normalització de la nostra llengua, però alhora creiem necessari també doncs, fer un pas de servei públic i posar els doblatges en llengua catalana també al servei i a disposició de les plataformes i, per tant, doncs, garantir que aquest accés a continguts audiovisuals en llengua catalana pugui arribar encara més gent.
També es treballa amb altres plataformes com Amazon Prime, Movistar Plus i Filmin, entre altres, mentre que Netflix, en les pròximes setmanes, afegirà una trentena de títols al catàleg com El nom de la Rosa.
Gràcies, Montse. Per cert, que aquesta casa, Catalunya Ràdio, ha estrenat avui la sintonia creada amb motiu dels 40 anys de l'emissora. El cap de promocions de Catalunya Ràdio, Xavier Salvà i Manu Guix, coautors de la música, han explicat al matí de Catalunya Ràdio l'esperit d'aquesta sintonia.
El nostre passat és collonut, però l'important és el que tenim per endavant, no? I això és una mica el que jo volia transmetre.
I reivindicar molt també el caràcter festiu, no?
Exacte.
Al final, aquesta cançó, o sigui, aquesta sintonia ha de ser una festa.
I és una festa. El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, també ha opinat sobre la sintonia.
A mi m'agrada molt aquesta sintonia perquè agafa l'essència de tots aquests 40 anys, la sacseja i l'enfoca cap al futur, i la sentirem durant tot aquest estiu.
Doncs aquesta música acompanyarà també tots els actes de celebració dels 40 anys de Catalunya Ràdio, que es faran aquest mes de juny. Ara passen 2:45, la icònica imatge del Crist en Majestat de Sant Climent de Taüll es veurà diferent a partir d'avui al MNAC. El museu anirà incorporant fins a la tardor nous fragments d'aquest mural com si fos un trencaclosques. La primera és la figura de Caïm recolzant el cap sobre la mà, penedit d'haver matat el seu germà Abel. Una actuació similar es farà amb els altres dos principals conjunts romànics, el de Sant Pere del Burgal i el de Sant Joan de Boí. Montse Mas, bon dia.
Bon dia, Marta. Sí, són fragments que o bé estaven a la reserva del museu o s'exposaven a banda del conjunt, com és el cas d'aquest Caïm, que ara torna a lluir al costat del Pantocràtor. Ho explica Carme Ramells, cap del Servei de Restauració i Conservació Preventiva del MNAC.
És un fragment que sí havia estat a sales, alguns el recordareu, però que sempre s'havia presentat de forma exempta, com si fos un quadre, una pintura, emmarcat i en format pla. I aquesta és la primera vegada que l'incorporem en el conjunt de l'absis, en el lloc on efectivament anava quan va ser pintat a l'església.
La nova imatge de l'absis més fotografiat del romànic tindrà tota mena de repercussions, com comenta Eduard Vallès, també conservador del museu.
És molt important perquè hi han, han intervingut aspectes, s'han combinat aspectes d'història, d'iconografia, de cromatismes i fins i tot aspectes químics. Els canvis que s'han produït tenen una repercussió en l'obra. D'ara endavant haurem de canviar les postals, d'aquesta peça tan, tan emblemàtica, i no sé si de cara als temaris de selectivitat, que aquestes són les obres de selectivitat, també s'haurà de canviar algun concepte o algun contingut.
Alguns dels fragments que s'incorporen fins al setembre als conjunts de Taüll, El Burgal i Boí són, en la seva majoria, desconeguts pel públic.
Demà divendres s'inaugura al Museu Maricel de Sitges l'exposició Rossinyol vist per Picasso. 22 retrats de l'artista català del modernisme fets per un jove Picasso just arribat de Màlaga. L'exposició mostra l'evolució de Picasso des d'una admiració inicial a la figura de Rossinyol fins a la crítica sarcàstica dels últims retrats. S'enmarca aquesta exposició en els actes del 50è aniversari de la mort de Pablo Ruiz Picasso, i per això es fa en col·laboració amb el Museu de Barcelona, que ha portat obres originals de l'artista. Corresponsal al Garraf, Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, com s'explica aquesta relació entre ells dos en l'exposició?
Mira, són obres fetes entre el 1899 i el 1903. Ens hem d'imaginar Picasso, un jove d'uns 18 anys amb inquietuds, que havia arribat feia pocs anys a la seva Màlaga natal. Aquí, Rossinyol, que tenia 20 anys més que ell, era ja molt important. Picasso es comença a relacionar amb el seu cercle, els Quatre Gats, i va pintar Rossinyol més que a ningú altre. Aquesta fascinació pel personatge es veu reflectida en aquests retrats de petit format, molts d'ells inèdits. El director dels Museus de Sitges, Ignasi Domènech, té clar el perquè.
Quan Picasso arriba a Barcelona, l'artista més important, sens dubte, és Santiago Rossinyol. És una mica un personatge on el jove Picasso s'emmiralla. I a partir de l'any 99, quan Picasso comença a relacionar-se en els cercles intel·lectuals de la ciutat, comença a fer aquests retrats de Rossinyol.
En els retrats hi ha una evolució en la mirada de Picasso cap a Rossinyol.
Comencen uns retrats amb un cert respecte i una certa admiració, i al final, d'alguna manera, podríem dir que mata el pare. Al final, i els darrers retrats de 1903, probablement 4, són ja uns retrats en els que hi ha una certa ironia i una certa crítica.
Tot i això, la relació entre ells dos va ser cordial, perquè no eren obres que es fessin públiques.
Montse, i ens en pots posar un exemple d'aquestes obres sarcàstiques?
Sí, ho explica el mateix Ignasi Domènech.
És un moment en el que Rossinyol es creia que el faria membre de l'Associació de Belles Arts francesa, com a membre de jurat, etc., i no va ser ell, sinó que va ser Casas l'escollit. Llavors, Picasso és una mica cruel en aquest sentit, no?
L'exposició, com dèiem, és al Museu Maricel des del 2 de juny fins al 24 de setembre.
Una gala solidària ha donat aquest migdia el tret de sortida a l'onzena edició del Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. Fins diumenge, Fèlix ofereixen 70 espectacles en 11 espais diferents.
S'hi han convidat 300 nens i joves amb diversitat funcional a aquesta gala inaugural solidària, que ha acabat fa ben poca estona. Segurament és l'acte més emotiu cada any del festival, com acaba d'explicar-nos el portaveu del FIMAC, Abel Font.
Que hi han participat 8 centres d'educació especial d'àmbit comarques gironines, en total uns 300 infants. Entranyable veure les cares d'aquests infants, com reben l'espectacle, i omple molt de satisfacció que abans de començar el gruix del festival doncs puguem fer aquest regal amb Abracadabra i tots aquests centres que hi participen.
Demà hi ha fira de programadors, i de divendres a diumenge molts espectacles gratuïts a màgia al carrer i en espais singulars de Torroella de Montgrí. Els grans shows es faran a l'Espai Ter. Divendres, per exemple, un d'hipnosi col·lectiva. Dissabte, la Gala Internacional, i diumenge, Handro, que surt a l'Hormiguero.
Mai hi havia hagut una representació internacional com la d'aquest any. Alain Simonov de Rússia, Jimmy Delp de França, Manu Han de Corea, Hakenberg de Suècia, més el català Didac. Crec que serà espectacular. I el Handro, que és un dels grans triomfadors del programa Fulas a Las Vegas.
I per acabar, una recomanació.
Un cap de setmana per deixar-te anar i deixar fer la il·lusió, i no intentar trobar el truc, sinó deixar-te sorprendre i dir que bonica que és la màgia.
La cita al Festival Internacional de Màgia a Torroella de Montgrí.
I encara abans dels esports, direm que l'escriptora argentina Letícia Martín ha guanyat el Premi Lumen de novel·la amb l'obra Vladimir, un relat sobre els límits del desig i les relacions de poder. La novel·la ha estat presentada sota el pseudònim de Nitram Onerasan i està dotat amb 30.000 euros i la seva publicació a tot el territori de parla hispana. El jurat ha destacat que l'atracció i la seducció d'un home madur cap a una dona jove ha estat abordat en moltes ocasions en la literatura, però en canvi el desig d'una dona madura cap a un jove no tant. Vladimir, segons el jurat, aposta per una lectura de Lolita en clau femenina en un context d'un món que s'apaga. El jurat afegeix que la novel·la és un thriller emocional i eròtic.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. El Catalunya Amàlica s'havia de jugar dijous que ve a Lleida. Ha quedat suspès. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. La selecció africana no podrà venir. Ha al·legat motius aliens i fa una estona n'ha donat explicacions. Se n'han donat explicacions des de la Federació Catalana de Futbol. Barcelona, Montserraia.
Hola, bon dia. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, diu que l'organisme es troba molt afectat per aquesta anul·lació de la Federació de Mali de cara a l'enfrontament de dijous de la setmana que ve al Camp d'Esports de Lleida, aquest Catalunya-Mali que s'havia de jugar. Diu que els van anunciar que no podien venir en una carta ahir i sense concretar per quins motius. Tenen aquest cas en mans de l'assessoria jurídica de la Federació per veure quines accions emprenen i avui Soteres ho ha explicat d'aquesta manera.
Jo no vull enganyar ningú. A veure, un pla B quasi us diria que és impossible. Hem estat com 3 mesos, 4 mesos buscant una selecció. Penseu que nosaltres, com a Catalunya, ens costa trobar rivals, ens costa. Per tant, quan els tenim, ens costa trobar-lo. Els trobem perquè els trobem, però ens costa. Si ens ha costat 4, 5 mesos, 6 mesos trobar un rival, imagineu-vos ara buscar un altre en una setmana de temps. El trobaríem a llarg plaç, ho podríem tornar a trobar, però no ara.
Respecte a l'opció de jugar contra Andorra el dijous de la setmana que ve com a rival alternatiu en aquest Catalunya-Mali previst, Joan Soteres, el president de la Federació Catalana de Futbol, diu que no ho veu factible, que buscaran un rival d'entitat per una nova data. Aquest partit de Catalunya jugarà en una nova data. Soteres diu que ja ha parlat amb Bojan Kerkic, que li buscaran i se li farà un homenatge com cal en una nova data encara per determinar. Pel que fa a les entrades ja venudes, un miler d'entrades aproximadament per aquest Catalunya-Mali de dijous que ve, diu que retornaran tot el preu de les localitats.
Gràcies, Montse. L'Atlètic Barceloneta juga avui a les 5, les semifinals de la Champions masculina de waterpolo contra el Novi Beograd.
Els mariners accedeixen a les semifinals després d'haver derrotat el Lluc Dubrovnik al primer partit de quarts. Els serbis de la seva banda s'han desfet de l'Olympiacos 13-11. Enviada especial a Belgrad, Maria Guixà.
L'Atlètic Barceloneta protagonista a partir de les 5 en aquest partit de semifinals davant l'anfitrió, davant el Novi Beograd, un equip on precisament hi juguen 4 exjugadors mariners, un dels quals és l'Álvaro Granados.
Tots som una miqueta iguals, crec que vaig estar l'altre dia amb ells fent un cafè i com que ningú va treure el tema, tothom sabia com que seria, que és una possibilitat, però crec que ningú va treure el tema, crec que som així els esportistes i res, com et deia, afrontar-ho com un partit més i sense pensar-hi gaire més.
A part de l'Álvaro, també hi ha els germans Razovic i el porter Joao Coimbra. Recordem que aquest partit serà a les 5, en joc un bitllet per la final. L'Atlètic Barceloneta busca aquí a Belgrat poder lluitar per una final, intentar aixecar el títol. Seria la segona Copa de Europa de la seva història. La primera ja fa uns anys que la va aconseguir, va ser a Barcelona, a la Picornell, el 2014, i aquí a Belgrat aquest 2023 vol tornar a fer història. I els mariners van debutar a quarts de final davant el Lluc de Dubrovnik, el van superar per 11-9, i l'equip anfitrió, el Novi Beograd, va deixar fora l'Olympiacos del Pireu per 13-11. L'altra semifinal enfrontarà l'actual campió, el Prorreco d'Itàlia, amb el Buli Akmeni de Grècia.
El partit d'avui, gràcies Maria, el podreu seguir en directe al canal exclusiu digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio. L'altra semifinal, com sentíem, serà Buli Akmeni Prorreco.
En futbol, l'equip femení del Barça marxa avui cap a Eindhoven, als Països Baixos, on dissabte juga la final de la Champions contra el Wolfsburg.
Les blaugranes hi van amb la intenció de sumar la segona Champions després de la que van guanyar fa un parell d'anys. Es preveuen uns 8.000 aficionats del Barça. Marta Torrejón, jugadora de l'equip, creu que repetir final després d'haver-la perdut també té la seva part positiva.
No, pressió no, ens dona experiència, no? És una sort, no?,
poder disputar anys consecutius finals de Champions. Jo crec que això ens ha de servir per madurar, per créixer i per tornar més fortes.
Mentrestant, el club va fer el comiat institucional de Busquets. Avui a les 7 farà el de Jordi Alba. I en handbol, avui el Barça rep la de Mar de Lleó en partit de la 30a jornada de Lliga. Ahir, victòria del Granollers sobre el Torrelavega en partit de la 29a. Els vallesans empaten amb el Conca a la segona posició.
No t'ho pots perdre.
I avui acabarem a ritme de Primavera Sound. Segur que els que ja teniu l'abonament pagat heu fet una previsió de les hores i els escenaris que voleu visitar a partir de la tarda. Anar al Primavera vol dir caminar molt amunt i avall per situar-te davant del grup o l'intèrpret que vols escoltar. A les 11 segur que molts triaran els anglesos New Order que ara estem escoltant. I molts no marxaran fins més enllà de les 2 de la matinada, hora en què els també anglesos Blur faran les delícies dels assistents, que segur que podran escoltar aquest nou tema, Novi Beograd. Un tema que es diu The Narcissist.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.